Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic parlant des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer. Avui és dimecres, estem a la meitat de la setmana, 12 de març. Parlarem de noves tecnologies, però és que avui és el Dia Mundial del Glaucoma. És una malaltia silenciosa que pot provocar pèrdua irreversible de la visió si no es detecta a temps. En uns minuts escoltaràs una entrevista amb la doctora Carolina Pallàs, és oftalmòloga experta en glaucoma, que la vam enregistrar ahir a la tarda a la clínica ILO Oftalmologia de Lleida, on parlarem de com prevenir aquesta malaltia i dels darrers avanços en el seu tractament. Però abans, atenció, para orella, perquè jo et dono un parell de frases de la lletra d'una cançó i si saps el títol, identifiques el títol de la cançó, el grup o artista i me'l dius, m'envies un missatge de WhatsApp al 664-526-180, pots guanyar un dinar o un sopar al Tram Braseria del Nastasi. T'animes? Reconeixes la cançó?
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir ben alt, ho van dir a l'antena.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. Ets un mal home? Demostra-ho.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara ja estem a la clínica ILO Oftalmologia. Recorda que el glaucoma és conegut com la ceguesa silenciosa perquè no dona símptomes fins que ja està molt avançada. De fet, la meitat de les persones que el pateixen no ho saben. Es tracta d'una malaltia crònica que provoca una pèrdua progressiva de la visió i que, si no es detecta a temps, pot desembocar en ceguesa irreversible. Per això la detecció precoç és clau. Aprofitant que avui, com dèiem, és el Dia Mundial del Glaucoma, doncs en parlem i ho fem aquí en una clínica molt reputada a Lleida, com és ILO Oftalmologia, i ho fem amb la doctora Carolina Pallàs, que és oftalmòloga especialista en glaucoma. Doctora, què tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Amb la doctora vam parlar l'any passat justament per aquestes dates, pel Dia Mundial del Glaucoma, i ho fem perquè la Fundació Ferrero La Sant Feliu tira endavant altra vegada aquest any una iniciativa que jo crec que és importantíssima, és molt maca, però a més és molt important, en la que dins d'uns grups d'edat i de factor de risc organitza doncs unes consultes gratuïtes perquè puguis venir aquí a la clínica i doncs et mirin i descartin o no el tema del glaucoma i, per tant, com dèiem al principi, prevenir és molt millor que curar. Doctora, el glaucoma és una malaltia força desconeguda per a moltes persones. En parlem molt, però jo crec que no entenem ben bé. D'una manera senzilla, què és el glaucoma?
El glaucoma és una enfermedad del nervio óptico que està en la retina, en el fondo del ojo, y es una enfermedad neurodegenerativa, porque al tratarse de un nervio llamamos neurodegenerativa, es crónica y es progresiva. Y desde el punto de vista bueno, es una enfermedad normalmente que es bastante lenta, ¿de acuerdo? En algunos casos puede ser más rápida, pero es una enfermedad lenta si la diagnosticamos a tiempo. Entonces, como muy bien decías, es mejor prevenir que curar. Y de todo el mundo que tiene glaucoma, el 50% no sabe que lo tiene. Por lo tanto, simplemente con una revisión, haciendo un fondo de ojo y tomando la presión ocular, podríamos detectar muchos glaucomas que hasta ahora pues la gente no sabe que lo tiene.
Per això és tan important el que estan fent des de la Fundació Ferrero a la Sant Feliu, que és, escolta, si no t'ho has mirat mai, mira-t'ho per primera vegada, perquè amb la doctora hem parlat abans de l'entrevista i quan debería ser la primera visita a l'oftalmólogo?
Trabajamos por grupos de edad. En general, no hablando solo de glaucoma, la primera revisión que deberíamos tener toda la población sería Lo ideal sería a los 4 años de edad, cuando los niños van a entrar en el colegio, porque son edades donde un niño no sabe que ve bien ni que ve mal. Muchas veces los papás no se dan cuenta, a veces en el colegio tampoco, porque a los 4 años no saben leer y escribir. Pero como van a empezar a leer y a escribir, tienen que ver bien, porque si no van a ir más retrasados. Entonces, la primera deberíamos hacerlo con todos nuestros hijos a los 4 años, ¿vale? A partir de ahí, claro, si nunca has tenido nunca has hecho ninguna revisión, nunca has tenido ningún problema en los ojos, porque no has tenido ningún golpe, ninguna conjuntivitis seria, en tu familia no hay enfermedades importantes de la vista, incluso a lo mejor no llevas ni gafas, ¿vale? Como mínimo, si nunca has ido al oftalmólogo, como mínimo, lo más tarde, la primera revisión debería ser a los 40. Y ojo, a los 40, ya hablando en el campo del glaucoma, ya hay glaucoma. Hay glaucoma a los 20, a los 30, a los 40. Lo que pasa es que si tú haces la primera revisión a los 40, pues detectarás más glaucoma que si vienes a los 50 o que si vienes a los 60. Lo detectarás antes y no tan avanzado. Entonces, la primera revisión, como mínimo, si no has hecho ninguna, a los 40. No estamos diciendo que hay que obligatoriamente hacerla a los 40. Si quieres venir a los 30, bienvenido, mejor todavía, ¿vale? Pero si estás alrededor de los 40 y no has hecho ninguna, la primera a los 40. Si no hay glaucoma, si no tienes glaucoma y no tienes ninguna enfermedad en el ojo, entre los 40 y los 60, las revisiones tampoco hace falta que sean una vez al año, ¿vale? Entre los 40 y los 60, si no tienes ninguna enfermedad en el ojo, tu familia no tiene ninguna enfermedad así en el ojo común y tú no has tenido ningún traumatismo, ni llevas tratamientos, ni eres diabético, lo puedes hacer cada 2 años. Y a partir de los 60 es cada año, ¿vale? Porque a mayor edad más riesgo hay. A partir de los 60, catarata, degeneración macular y glaucoma. Entre los 40 y los 60, pues bueno, es más frecuente la catarata y el glaucoma. Y por debajo de los 40, probablemente haya más glaucoma que catarata y degeneración macular. Entonces, es muy importante los rangos de edad.
¿En qué nos debemos de fijar? Porque la gente enseguida te dice la presión del ojo, que creo que es una causa, pero no la única.
Claro. Esto es muy importante. Por el motivo que sea, si tú vas al oftalmólogo o vas a una óptica, te dicen que la tensión del ojo la tienes alta, bueno, es algo para tener muy en cuenta. Deberías visitar al oftalmólogo lo antes posible. Pero luego, entrando ya en materia, hay que establecer muy bien los parámetros. Una cosa es tener la tensión del ojo alta y otra cosa es tener glaucoma. Tener la tensión alta del ojo es tener la tensión alta, toda tensión que pase de 21. Pero tener glaucoma significa que el nervio de la retina, el nervio óptico en el fondo de ojo, está dañado. Entonces, es cierto que la mayoría de los glaucomas se producen por tensión alta. Es decir, lo más frecuente es que sean glaucomas hipertensivos. Pero cuidado, porque hay gente que tiene la tensión alta que no tiene glaucoma, que el nervio está sano. Y de esa gente, que es una hipertensa ocular pero que no tiene glaucoma, pues paradójicamente habrá gente a la que tratemos y gente a la que no tratemos, ¿vale? Es decir, dos pacientes, dos vecinos que no tengan glaucoma y que los dos tengan 24 de presión, pues a lo mejor el de 24, si no tiene antecedentes de glaucoma, no hay signos de glaucoma secundario en el ojo, nunca ha tenido un traumatismo, no se medica con corticoides, por ejemplo, y no hay glaucoma y el riesgo de glaucoma es muy bajo, pues probablemente no le pongamos tratamiento y se mantenga solo con visitas. En cambio, un paciente que no tiene 24, sino que tiene 22, pero tiene antecedentes de glaucoma y a lo mejor estamos tomando la tensión sobre una córnea fina, pues a lo mejor sí que lo tratamos. Entonces, cuidado, porque una cosa es glaucoma y otra cosa es la tensión alta. La mayoría de los glaucomas se producen con tensión alta, pero ojo, hay gente con tensión alta sin glaucoma y esos de algunos trataremos y otros no. Y luego hay glaucomas de tensión normal. Es decir, si voy a la óptica y me dicen que tengo la tensión bien, tengo la tensión bien, pero nadie me está diciendo si tengo o no glaucoma. Eso se lo podrá decir el oftalmólogo haciendo el fondo de ojo y mirando el nervio óptico.
Per tant, primer, no ens autodiagnostiquem, anem a l'oftalmòleg o a l'oftalmòloga i que ens ho diguin, que per això ells ja entenen. Una vez diagnosticado, doctora, de manera muy simple, ¿cuál es el tratamiento? Porque además es una enfermedad crónica, es de por vida, pero ¿el tratamiento habitual qué es?
El tratamiento es desde hace mucho tiempo el mismo. Existen las gotas, existe el láser para bajar la presión y existe la cirugía. Hace años era como muy escalonado, ¿no? Pues empezábamos con gotas, si con gotas no lo controlábamos o teníamos que poner demasiadas gotas que no iban bien para el paciente, para la calidad de vida, pasábamos al láser y si no a la cirugía. Esto ha cambiado. Los escalones terapéuticos no tienen que ir uno detrás de otro. Entonces, ahora, por ejemplo, un paciente que diagnosticas por primera vez de glaucoma o con una tensión alta que predispone a glaucoma y quieres tratar, puedes ofrecerle láser directamente sin tener que empezar por gotas, ¿vale? Es decir, tú, para bajar la tensión en hipertensos que necesitan tratamiento o en glaucomas que necesitan tratamiento, puedes empezar con gotas o puedes empezar con láser o los puedes hacer complementarios. Hay gente que decide ponerse una gotita, pero si no controlas bien y tienes que poner dos gotas, pues a lo mejor dicen, ah, pues mira, me quedo con una, no me gusta la segunda porque me va mal, no puedo respirar bien, me pone el ojo rojo, vamos a complementarlo con el láser. Entonces, puedes empezar con gotas o con láser, con una de las dos, o puedes complementarlos y hacerlos al mismo tiempo. Sí que es verdad que casi la cirugía lo reservamos para el final, es decir, para gente donde la presión no le ha bajado lo suficiente o el láser no ha sido eficaz, entonces ya nos planteamos la cirugía. Pero bueno, también podemos poner gotas y pasar a la cirugía directamente sin necesidad de hacer el láser. Es decir, los tratamientos son tres y tú los puedes combinar según las necesidades y según el tipo de glaucoma que tenga cada paciente, que es diferente en cada individuo.
Doncs avui, Dia Mundial del Glaucoma, comencen les visites per prevenir, i això ja sabeu que ho organitza la Fundació Ferrereu a la Sant Feliu, a la clínica ILO, que està en el passeig de Ronda amb doctor Fleming, entreu a la web, ilooftalmologia.com, i allí teniu tota la informació, fan aquest cribatge, si esteu dins d'aquests perfils d'edat, truqueu, i ells us faran les preguntes, i com ho decíamos, doctora, al final más vale prevenir que curar, por supuesto,
Sí, queríamos matizar mucho. Lo que estamos haciendo es como un screening o como un cribado. Claro, no, estas visitas no están tan orientadas para la gente que ya sabe que tiene glaucoma. El que ya sabe que tiene glaucoma y que sigue un tratamiento, esto tiene que seguir sus revisiones normales con sus oftalmólogos. Esto es para gente que nunca ha ido al oftalmólogo o que sí que ha ido, pero hace mucho tiempo. Entonces, estamos haciendo grupos donde el glaucoma y la hipertensión puede ser más frecuente o donde tenemos que tener más cuidado. Entonces, generalmente son, si antes decíamos 80 años y luego bajamos a 60, ahora puede venir cualquier persona de cualquier edad, pero sobre todo cualquier persona que haya llegado a los 40 años y que nunca haya hecho una revisión oftalmológica. Si hay antecedentes de glaucoma y de hipertensión ocular, ¿vale?, en la familia. Si es la gente que es muy miope, no estamos diciendo que los miopes tengan que tener glaucoma, pero su ojo está más predispuesto, sobre todo los miopes de más de 6 dioptrías, pero que un miope de 3 puede tener glaucoma. Entonces, cualquier miope, pero sobre todo los de más de 6 dioptrías. Cualquier hipermétrope, ¿vale? Sobre todo el que tiene más de 3 dioptrías. Cualquier persona que haya tenido un golpe fuerte en el ojo, aunque haga 50 años con una raqueta, con una pelota. Hay veces que los traumatismos suben la presión poquito a poquito. El paciente a lo mejor fue de urgencias hace 40 años por aquello y no estuvo bien y luego no volvió al oftalmólogo. Pues hay glaucomas por traumatismo. Gente que, por ejemplo, usa de manera sin prescripción médica y de manera incontrolada los corticoides, ¿vale? Los corticoides son unas sustancias maravillosas que damos los médicos en general, los oftalmólogos, pero bajo prescripción médica. Si no, hay gente que tiene predisposición a que los corticoides le suban la presión y se produzca glaucoma corticoideo y también catarata. Entonces, bajo prescripción médica, los corticoides maravillosos. Si no, hay que dejarlos y hay que acudir al oftalmólogo.
Doncs, mira, és un plaer, com sempre, ens atès la Carolina Pallàs, és oftalmòloga especialista en glaucoma a la clínica ILO Oftalmologia. Doctora, bueno, pues escolta, hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Hoy es el Día Mundial, hoy es el día más importante, pero fíjate que empezó siendo solo un día, el día 12, pero con el día 12 no tienes suficiente. Entonces, la campaña normal empieza siempre el domingo anterior al día 12 y llega hasta el sábado siguiente del día 12, ¿vale? Pero nosotros la hemos ampliado hasta finales de mes, ¿vale? Así que hasta el viernes 27 o el lunes 31 vamos a hacer estas revisiones. Somos distintos médicos aquí. Está la doctora Mayoral, está la doctora Nayari, está el doctor Zabadani, estoy yo, que vamos a hacer los screenings de glaucoma. Y bueno, que de todas maneras, fuera de horario, si alguien lo necesita, también lo podemos hablar y lo hacemos, ¿vale? Es muy importante.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. Comencem l'espai a Llibrera, ja saps que és l'espai en el que parlem de lectura, de llegir, de llibres, sobretot de llibres, evidentment. Bé, pots llegir moltes coses, però quan parles de lectura et ve al cap un llibre, això està clar. Llibres, on n'hi ha molts? Doncs, bueno, a casa, a les cases de la gent hi ha bastants llibres, sobretot a segons quines, però a les biblioteques. I a Lleida jo, si vols, et recomano, no només ja pel fons de documents que té, sinó per l'edifici en si, per on està ubicada la Biblioteca Pública de Lleida. L'accés és lliure, gratuït, és que no et preguntarà ningú res. Per accedir i per llegir a dins de la biblioteca no et fa falta absolutament res. Si et vols endur en préstec algun document, algun llibre, alguna revista, sí que necessites el carnet, que és gratuït, que és gratuït, te'l fas en un moment. I ja està, t'ho endús i gaudeixes un mes d'aquest llibre a casa. Si l'acabes abans el tornes, i si no l'acabes encara pots prorrogar-lo fins i tot. Vols més informació? Doncs te'n vas a la Rambla d'Aragó, a la Biblioteca Pública de Lleida, i allí t'explicaran. Nosaltres aquí a la ràdio, la llibrera, te'l fem amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. La trobes, doncs, a l'Anabel pujant, a la primera planta, allí la trobaràs. I si no, pregunta, escolta, l'Anabel Ramos, on està? On està? Doncs els dimecres aquí, a la ràdio. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Que et s'escape, eh? Ho dic, té permís, eh? De la Antònia, de la directora,
sí,
però
sí.
S'escape de la biblioteca, ve corrents cap aquí, que afortunadament estem a prop.
Parlem amb autoritzacions,
de... Clar, parlem del llibre i torna a marxar. Que, per cert, l'altre dia em va explicar una cosa, l'Anabel, i no sabia, ho podia intuir, però no sabia què es feia. Fas visites guiades,
sí,
per la biblioteca. Clar,
sí.
Això reforça el que et dic jo, que al final és un lloc magnífic de visitar. És un edifici,
sí,
que té, bueno, vaja, que té una història al darrere i que té una planta impressionant.
Mm.
I a les visites guiades suposo que, a part de parlar dels fons,
sí,
també parleu una mica de l'arquitectura.
A les visites guiades parlem una mica de la història de la biblioteca, perquè clar, la Biblioteca Pública de Lleida porta la Rambla Aragó des de l'any 98, mm-hmm, 1998. Però la biblioteca té més de 175 anys d'història.
Imagina't.
Ocupava dos espais anteriors. El primer va ser al carrer La Palma... No, perdó, al carrer Cavallers, on està ara mateix el parador,
uh-huh,
el que era
amb
aquell edifici. Sí. I després va passar al carrer La Palma, bueno, a la plaça Santa Maria Claret.
Jo hi he anat allí.
Allà va estar també molts anys, fins que ja l'edifici ja no podia més resistir-ho.
L'altre dia li deia a l'Antònia Capdevila, a l'Espai Groc, que abans, quan parlaves d'una biblioteca, uh-huh, et venia al cap, i jo tenia aquella visió, uh-huh, doncs d'una sala gran, uh-huh, on hi havia una zona de taules, i després al final hi havia tota una zona de prestatgeria enorme, plena de llibres, i una persona amb una taula al principi que anava fent callar la gent,
sí,
perquè a més havia la zona de
fotocopiadores. Això encara ho fem, eh? Això, sí, això encara ho fem.
Havia la zona de fotocopiadores, però, clar,
ostres, sí,
suposo que... Sí, perquè llavors encara no havia sortit la llei que no et permet fer una fotocòpia d'una plana d'un llibre.
Uh-huh.
Suposo que devia de tenir la biblioteca llavors,
sí,
una zona d'emmagatzematge enorme,
sí,
en algun lloc.
Igual que ara, eh?
Bueno,
ara tenim
ara,
un espai... la biblioteca té tres plantes, la planta baixa, primera i segona planta, i un soterrani que ocupa tota la planta de la...
Que està plena.
Que està plena de llibres, sí, sí.
Bueno.
Clar.
En fi,
el que explico sobretot també són les activitats que fem.
Uh-huh.
Què pots fer amb el carnet de la biblioteca?
És que ara...
Tenim i fem moltes activitats. Abans les biblioteques eren uns espais,
sí,
on
el
guardaven
dic...
els llibres i tornaves,
sí,
allà a consultar.
Sí, sí.
I ara les biblioteques s'han convertit en un, bueno, pues, en un espai on se fan... on se promocionen moltíssimes activitats.
Saps com vaig començar a anar jo amb una biblioteca?
Per copiar els CDs.
No. Més abans.
Abans,
ui, més abans. Per fer anar una enciclopèdia.
Ah, clar.
Per fer un treball de l'escola. Et parlo de primària i de fa molts anys, ja.
Exactament.
Però vull dir que trobàvem normal, quan et manaven un treball, anar a la biblioteca...
No hi havia una altra manera.
Agafar l'enciclopèdia,
clar,
buscar i copiar.
És que no hi havia una altra manera. I amb les seves paraules. Després ho havies de dir, amb les teves paraules.
Sembla que parlem de no sé quan. Bueno, sí,
fa
evidentment
temps,
és del segle
temps.
Passat, però
sí,
tampoc
sí.
Fa tants anys, eh?
Sí, sí, fa molt temps.
En
molt
fi,
temps.
Bueno, no, per això li tinc especial carinyo i segurament la memòria que tinc d'una biblioteca és distorsionada respecte al que és avui en dia.
Sí.
Que és, o sigui, avui te'n vas a la Biblioteca Pública de Lleida i allò és vida, és llum i és 40.000 activitats. Que, a més, estan pensades per tots els gustos, per totes les edats, per totes les aficions. Vull dir que no et penses que la biblioteca segueix sent només una prestatgeria gran de llibres. No, és molt més. Bueno, dit això, que has vingut a parlar d'un llibre, no?
Sí, vull... vinc a parlar... Últimament no me dones... M'hauràs d'ampliar els minuts, Ricard.
Clar, la setmana passada ja vaig anar mal errat, però vas fer la presentació d'un llibre a la tarda, després de la Llibrera't, i clar, jo pensava que venies a parlar del 8 de març, però clar, la xifra, o sigui, la data que tenies per anar a presentar el llibre estava per davant de tot això.
És que, ens atropella l'actualitat.
I clar, jo en broma li vaig dir a l'Anabel, dic, bueno, s'acosta el dia del pare. Igual hem de parlar del dia del pare aviat.
No m'ho facis, això.
Clar, l'Anabel em va dir, és que jo hauria de reivindicar molt aquí. Dic, bueno, pues, per això està a la ràdio, s'ha de reivindicar, però bueno, això veurem si la convenço per la setmana vinent.
Vale,
per aquesta.
Va. Per aquesta, de vinc a parlar...
Venies a parlar d'un llibre, no?
D'un llibre que se titula La primera estrella del vespre, que està escrit per la Nadia Gulam i el Javier Dieguez. Vam tenir la molta sort de tenir a la Nadia Gulam a la biblioteca el dia 3 de març. Mm. Va venir a la biblioteca a fer una sessió de grup de lectura sobre la seva novel·la. Bueno, no és una novel·la, sobre la seva història. La Nadia Gulam és una dona afganesa que quan tenia 9 anys li va caure una casa seva a sobre perquè va caure una bomba a sobre de casa seva, a Kabul. Ella vivia a Kabul.
Déu-n'hi-do.
Va estar 2 anys d'hospitals i de metges i de cures i d'operacions allà a Kabul i... A partir dels 11 va decidir, el seu germà mor, tenia un germà gran i mor, i com que a casa necessitaven que algú entrés diners per poder menjar, va decidir vestir-se d'home i fer-se passar pel seu germà durant 10 anys, des de que tenia 11 fins que tenia 20, fins que va fer els 21 anys, per poder treballar i poder portar diners i menjar a casa, perquè... Estàvem parlant de que hi havia el règim talibà a Afganistan en aquell moment i les dones no podien treballar ni podien moure's lliurement, havien de portar el burca, igual que ara mateix.
Sí, anava a dir, sembla
no
que parlem de fa molt temps, però per desgràcia, déu-n'hi-do.
I llavors ella va tenir aquesta, entre cometes, llibertat de poder moure's per poder... doncs això, alimentar la seva família. Va haver un moment que una ONG se va fer càrrec d'ella, la va portar aquí a Espanya, a Barcelona en concret, per poder operar-la, perquè li van quedar moltíssimes seqüeles físiques a la cara. I des de llavors està vivint aquí, a Barcelona, i està fent... Bueno, és activista per la pau i ha fundat una ONG que dona educació a les nenes afganeses que estan ara mateix a Kabul i que no poden instruir-se. Ens va explicar la seva història, ens va explicar també la situació actual del país i ella, una de les coses que... Ella va escriure un primer llibre que es diu El secret del meu turban. En El secret del meu turban explica com va viure aquests 10 anys vestit d'home, o sigui, convertit en un home, i sempre li va quedar aquesta pedreta al cor de dir, ostres, jo he parlat com vaig viure com un home, però no he parlat de les dones de la meva família. Jo vull fer un altre llibre que parli de les dones de la meva família i aquest llibre se titula La primera estrella del vespre. És un llibre preciós, molt impactant, dolorós, però també carregat d'esperança perquè ens parla de la fortalesa, de la valentia, de la solidaritat que hi ha entre les dones afganeses, la importància de la família, els vincles tan forts que existeixen entre la família, entre les cosines, Per exemple, ella parla de la seva cosina Mersal, que van viure juntes des de petita.
Déu-n'hi-do.
Des de petites. I bé, és un llibre que us recomano moltíssim. Ara ella doncs està... a més, la Nàdia és molt activa. Estava molt cansada, deia que estava molt cansada perquè... Clar, diu, porto seqüeles físiques que es veuen, però també porto moltíssimes seqüeles emocionals que no es veuen, no? I moltes... Llavors, parlant de pares, que has dit abans, el pare de la Nàdia, per exemple, era un... ja ho diu, ara està malament perquè arran de les bombes i de la guerra, diu, perquè no és el mateix viure un fet aïllat, traumàtic, que està vivint 50 anys un fet traumàtic, no? Que tota la vida, tota la teva vida, hagis estat vivint en guerra. Això afecta moltíssim. I el seu pare, ella ho diu, no? Diu, ara ja no, però abans era un bon home, no? I els homes que apareixen amb aquesta novel·la, amb aquesta obra, no és una novel·la, són relats seus. És així.
La vas conèixer?
Sí, sí, va venir,
parlar amb ella.
Vam parlar amb ella. Va fer una presentació, doncs això. Té diverses coses escrites, té El cercle del meu turbant, La primera estrella del vespre, després un altre llibre que es titula Contes que em van curar, que són contes que li explicava la seva mare, perquè la tradició oral a l'Afganistan és molt important i allà les dones a casa expliquen històries de mares a filles, de mares a filles.
Bueno, el que fèiem aquí fa molts
sí,
anys...
Sí, exactament.
A casa que convivien dos o tres generacions
exactament.
I els padrins amb
això
els nets...
Això continua doncs, passant.
Clar, no
això
havia tele, què fèiem? Doncs, bueno, què fèiem? Què feien?
Què feien?
El foc a terra, després de sopar... I aquí històries. És on s'explicaven les històries. Déu-n'hi-do. Suposo que parlant amb la Nàdia... Aviam, jo ja entenc que no és comparable, vull dir, aquí per desgràcia doncs cadascú li toca el seu recorregut, però quan després li deus d'explicar que estem aquí tan preocupats perquè ens han posat zona blava un carrer o perquè, jo què sé, avui plou i no ho tenia previst, vaja, home, quin mal dia que farà.
Clar.
Suposo que, per respecte, no deu de dir el que pense, però...
Bueno, ella explica, per exemple, que quan...
Vull dir, la relativitat dels problemes,
sí.
No?
Ella, quan estava a l'Afganistan i quan ha tornat i ha parlat amb les seves cosines i amb les seves germanes, clar, elles estan tan acostumades a viure en un espai sense llibertat, amb opressió, sense poder fer absolutament res, sense educació, sense accés a la sanitat, que és, per a elles això és lo normal. Ella, al venir cap aquí i poder gaudir de tota aquesta llibertat, és quan se n'adona realment, no?, d'aquesta diferència
clar.
Que ja ha vist mal, no? El que passa que ella és molt empàtica amb tots els problemes de la gent i, clar, evidentment, si et posen zona blava, això no és un problema.
No, clar.
Perquè el problema que tenen a països com Afganistan i ara mateix al Congo, a Gaza, a Ucrània, vull dir que hi ha moltíssims països
que estan
en guerra, que el teu problema és sobreviure.
Correcte.
Sobreviure.
Deia la zona blava, com deia, per exemple, que el cap de setmana faci mal temps.
Hi ha una cosa que ens va dir que va ser impactant, per exemple, també, que és ella,
sí,
ja, ella no té pena per la gent que mor a les guerres, sinó per la gent que sobreviu a les guerres.
Déu-n'hi-do, que dur, eh?
Quan diuen, han mort 60 persones per una bomba. Jo no me'n fa pena aquestes 60 persones que han mort per una bomba, sinó totes les famílies, perquè aquestes 60 persones tenien famílies, tenien veïns, tenien veïnes. Aquestes persones són les que me fan a mi patir.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Doncs, bueno, un llibre d'aquests que segur que t'has de llegir dues vegades.
Sí.
I posar-te a la pell. És un llibre que s'ha de llegir més lent de l'habitual.
És molt bonic, de totes maneres. És un llibre molt bonic.
Molt bé. Doncs La Llibrerat és aquesta la proposta que et fem. La primera estrella del vespre, de la Nàdia Gulam. Avui ens ho ha explicat com cada dimecres a l'Anabel Ramos. Anabel, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, adeu.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sylvester.
Bonito nombre.
Estalón.
Para servirte.
Y más Estalón.
Últimamente todos dicen que eres el pájaro al que hay que abatir.
Porque le queremos. Porque le respetamos.
Para muchos jóvenes, eres una leyenda.
Y porque sí. Joel Halcón, Copland y Juez 3.
¡Oh, soy rey!
Noche especial Sylvester Stallone. El sábado, en 13.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Haz de mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda, web y app del Corte Inglés.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que és el moment en el que et comencem a parlar de noves tecnologies. Que va molt ràpid, això, eh? Que d'una setmana a l'altra, escolta, mirem de què hem de parlar i s'han presentat moltes coses. Això no passava abans. No sé si és que un dia té una edat o és que realment les coses van molt ràpid. Bé, tenim l'InfoCope Lleida, és la nostra eina perquè estiguis al dia de les noves tecnologies. Més que res perquè no són tecnologies d'aquelles que no t'afecten, no, no. Són aquestes que ens inunden al dia a dia i que les hem de conèixer i dominar, si podem, per fer-nos la vida més fàcil. Si ens compliquen la vida és que estan mal dissenyades o és que no les sabem fer anar, que també podria ser. Per això cada setmana t'ho expliquem tot de manera, doncs, el més planera possible. Hi ha vegades que costa, però el més planera possible. InfoCope Lleida, ens pots trobar a internet, infocopelleida.com, segueix-nos a les xarxes socials i escolta el nostre podcast, que a més aquesta temporada ve vitaminat, perquè és una versió extesa del programa de ràdio. Parlem de més coses, eh? Jaume Sitja, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Molt bon dia.
I David Casero, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Bueno, recent a... anava a dir recent aterrats del mobile.
Aviam. Bueno, per tu sí, perquè...
Per mi sí.
La setmana passada no vam estar aquí, que vam estar a Barcelona veient coses molt interessants, i avui ja estem aquí, pues, com no, tot preparat com un programa normal i corrent.
Mm-hmm. Bueno, el mobile que, evidentment, seguirà cuejant, perquè hi ha moltes... es van presentar moltes coses i no es poden explicar totes en un programa, i anirem desgranant cosetes que heu vist al mobile. Però de què parlarem avui?
Doncs avui temes interessants. Repassarem les novetats d'aquest els últims 7 dies. I això sí, comencem amb iOS 19, que promet canvis. El més gran de la història, diuen, eh? Segons se filtren aquestes filtracions que sempre hi ha, no? Sempre hi ha filtracions. I a més, doncs, també més filtracions. L'iPad plegable.
És que quan tens tantes filtracions, em veig la casa, el sostre d'un pis on li està entrant aigua.
Bueno, ja sabeu que són... Apple oficialment no anuncia res, però és un secret
rumore,
a veus.
Rumore, rumore.
Odio los rumores y las filtraciones, l'odio.
És un secret a veus. Lo que sí està clar és que aquesta setmana el Chromecast ha fet figa.
Ja sí,
vale?
Sí.
Google ja està treballant en una solució per a aquest problema del Chromecast. Si els que tingueu Chromecast, doncs ho haureu patit. I si tens un mòbil Samsung, alerta, que arriben actualitzacions. Per què i quins terminals? Doncs ho comentarem tot plegat a la tertúlia. I com podeu veure, també en tenim i tots preparats per a aquesta tertúlia, però com, això sí, sempre aquest moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any ens portes?
Pues mirad, hoy nos vamos a ir hasta tal día como hoy de hace 102 años, madre un 12 de marzo de 1923, donde el inventor Lee de Forest presentó el Phonofilm, que era el primer sistema de éxito de sincronización de sonido e imagen en películas. Así que hace 102 años, de tal día como hoy, se acababa el cine mudo. El Phonofilm utilizaba un sistema óptico en el que el sonido se grababa como ondas de luz sobre la misma película que teníamos esta luz que producía imágenes durante la proyección. Este sensor de luz convertía estas ondas en señales eléctricas y reproducían el audio en perfecta sincronización con la imagen. Al pesar de ser innovador, el Phonofilm no fue adoptado por los grandes estudios de Hollywood, que seguían apostando por el cine mudo, con un acompañamiento musical en vivo. Teníamos orquestas y teníamos grupos de música en vivo, y su éxito por esto fue fue limitado. Finalmente se quedó en la sombra, ya que se inventó un sistema por la Warner Bros. Que lo popularizó en 1927 con un cantante de jazz que fue el Vitaphone, que al final estaba basado en lo mismo que el fonofilm. Aún así, el fonofilm demostró que el cine sonoro era posible y abrió el camino para la transformación definitiva de la industria cinematográfica. Gracias a pioneros como Lee DeForest, el cine dejó de ser solo virtual para convertirse en una experiencia completa de imagen y sonido. Y como siempre, cada semana un vistazo al pasado para entender el presente y mirar hacia el futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1923 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu que si és dimecres al migdia i estem aquí a Copelleida, ara en antena, uns friquis, molt tequis. I Ricard, avui passem directament a...
La tertúlia fric.
Doncs vinga, atenció usuaris, que iOS 19 promet ser la renovació més gran d'iOS. Vull dir que les filtracions apuntes a canvis i revolucionaris en aquesta interfície.
Estem molt revolucionats darrerament.
Sí, i sobretot entraran aquí noves funcions amb intel·ligència artificial per transformar l'experiència d'ús. No ho sé, Apple es prepara per sorprendre o estem a punt a veure un abans i un després d'aquest
iOS? És que si tot no lleva intel·ligència artificial, nada. Però bueno... Dime, David.
Chicos, Apple lanza bombas de humo. Es decir, realmente la noticia es que lo primero que hemos sabido es que Apple Intelligence se va a retrasar un poquito. Sí. Esto es lo primero que vamos a tener. Es decir, señores, Apple Intelligence no lo tenemos bueno, ya. Se retrasa un poquito.
Lo que se va a retrasar es el Siri 2.0 o el 3.0 o el Siri conversacional, estilo com pots fer a les altres intel·ligències artificials de començar a parlar i que et vagi contestant. Les altres cosetes d'Apple Intelligence sí que arribaran, bueno, ja estan funcionant a tot arreu, menys aquí, i se suposa que a Espanya, i en espanyol, doncs arribarà ara l'abril. El que sí que se retrasa és Siri, el tema aquest de la part conversacional.
De poder utilizar la intel·ligència artificial con lo que normalmente conocemos con la intel·ligència artificial generativa y dándonos ciertos servicios. Y lo que, por otro lado, lo que sí tenemos claro es que al final este cacharro ingenioso llamado Apple Vision Pro va a ser la piedra angular que va a transformar la interfase de nuestros iPhone, de nuestros iPad y de nuestros Mac, dando, bueno, pues un diseño, por así decir, tenemos un nuevo peinado, ya que tiene pelo, ¿no? De un nuevo peinado a toda la parte de las aplicaciones. Incluso yendo desde los iconos y los logos, un poquito más con formato 3D, con unas sombras que lo hacen un poquito más amigable al final, que vemos como si el teléfono tuviera varias capas o varios fondos, ciertas transparencias, que ahora ya vemos que según el fondo que pongamos ya tenemos un color u otro detrás de abrir o de ver ciertas aplicaciones. Pero bueno, todo este rediseño de iconos, de menús, de aplicaciones nativas y de botones, bueno, pues se espera que esta inspiración en las Vision OS nos den, bueno, pues mayor profundidad y usabilidad en ellas.
Espera, David, que vamos a seguir, sí, estas pistas y vamos a seguir profundizando en el tema en la versión extendida del podcast. David Casero, como siempre, un placer, gracias.
Gracias y muy buenos días.
Y Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir ben alt, ho van dir a l'antena.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. Ets un malhome? Demostra-ho.
Doncs apa, espero que haguis parat bona orella. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda ja. Recorda que ara seguim explicant-te tot el que t'interessa, però des del migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el company amic José Miguel Cruz. Des de Lleida, demà a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar un bon dimecres.